Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un ciberatac d'aquells que demanen rescat deixa inoperatiu a 13 centres sanitaris de Catalunya, entre ells 3 grans hospitals. Bona tarda, sóc Sergi Tor i l'atac afecta els hospitals Moisès Brogui de Sant Joan d'Espí, el 2 de maig de Barcelona i el General de l'Hospitalet, així com els centres d'atenció primària Sagrada Família de Barcelona, el CAP Collblanc i Torrassa, dues residències i l'Hospital Sociosanitari de l'Hospitalet i dos centres d'atenció especialitzada de Sant Feliu de Llobregat. Tots els centres integrats amb el Consorci Sanitari Integral, que és el que ha rebut aquesta matinada un ciberatac. Segons informa la Generalitat de Catalunya, aquest migdia el ciberatac ha tingut del tipus ransomware, això vol dir que demanen hores d'ara un rescat econòmic. Els Mossos d'Esquadra estan estudiant hores d'ara l'origen del ciberatac i es confia que demà es pugui tornar a la normalitat. El personal no pot consultar historials, programar o fer proves que estiguin connectades al servei, com ara radiografies. Metges i infermeres estan atenent els pacients que arriben a urgències i als CAP sense fer ús dels sistemes informàtics. Les consultes urgents estan garantides, segons informa un portaveu de l'Hospital Moisès Brogui, amb el cas dels centres d'atenció primària, com dèiem, funcionen amb normalitat, però sense aquest servei informàtic. I d'altra banda, demà es celebra els 5 anys de la gran manifestació convocada per Societat Civil Catalana per respondre al carrer i de manera unitària al desafiament independentista del convuls d'octubre del 2017. El 8 d'octubre de l'any 2017 ha passat a ser recordat en la memòria col·lectiva com el dia en què la majoria silenciosa de Catalunya va plantar cara i va dir prou davant dels excessos del independentisme. Una pel·lícula d'aquella històrica jornada que ens la porta Yolanda Canales.
Aquests són només alguns dels sons que va deixar aquella manifestació que amb el lema «Prou, recuperem el seny» volia donar veu a aquells ciutadans que rebutjaven el desafiament independentista. Ciutadans que criticaven l'actuació del govern català i que reivindicaven el fet de sentir-se catalans i espanyols.
Porque tengo miedo a estos cuatro sinvergüenzas que hay aquí, gobernando, que no tienen ni sol ni sombra.
Estamos defendiendo la unidad de España, como puedes ver, que somos catalanes y nos sentimos tan catalanes como españoles.
Una marxa que també es va convertir en un homenatge als cossos i forces de seguretat de l'Estat.
¡Esta es nuestra policía! ¡Esta es nuestra policía!
Crits que se sentien quan els manifestants passaven per davant de la comissaria de la Policia Nacional a Via Laietana. Una manifestació sense precedents, com així ho qualifiquen els organitzadors, i que va acabar a l'estació de França, on es va instal·lar un escenari que va plegar representants de la societat civil i polítics. Abans dels parlaments, però, es va poder sentir això. Un dels que va intervenir al final de la manifestació va ser Josep Borrell, actualment cap de la diplomàcia europea, que llançava aquest missatge als empresaris.
Ara em vull dirigir a tots aquells que estan prenent de pressa i corrents la decisió d'anar-se'n de Catalunya. No ho podíeu haver dit abans? Totes les coses que vau dir en privat, per què no els vau dir en públic?
La manifestació va plegar 1 milió de persones i va col·lapsar al centre de Barcelona.
I saludem el que fa 5 anys era president de Societat Civil Catalana, Mariano Gomà, bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
5 anys demà es compleix d'una històrica manifestació d'aquell convuls octubre del 17 a Catalunya. Vostè era 5 anys després, si li demanés un titular o una paraula per definir-la, quina utilitzaria?
Bueno, és molt difícil, però a veure, aquell dia el poble de Catalunya es va manifestar en llibertat. Aquest seria un titular. I encara que fos inesperat el que va passar en aquells moments, si ara, avui dia, 5 anys després, intentéssim tornar a fer alguna cosa com la que vam fer fa 5 anys, nosaltres tornaríem a sortir igual.
Vostè m'ha parlat del terme llibertat. A vegades hi ha frases fetes que s'utilitzen i per la massificació de la frase sembla que sigui una realitat. També es va acabar amb la mitificació d'un sol poble, perquè evidentment a totes les societats el pluralisme és el que ha d'imporar, és el que ha d'imperar en una societat democràtica i no pensament únic i exclusiu?
Clar, efectivament. És que Jo quan he utilitzat el terme llibertat, que entenc perfectament que s'utilitza massa, no? I possiblement en va, però en aquells moments, aquell dia, va ser un dia de l'explosió de llibertat del poble de Catalunya, perquè tota la persona que viu a Catalunya, que viu Catalunya i que som catalans, sabem que a Catalunya no hi ha llibertat. Eh? A Catalunya et fan pintades als carrers, et fan pintades als negocis, vull dir, destrossen aparadors, tallen la circulació, tallen la meridiana, estan constantment provocant la pèrdua d'aquesta llibertat, i el que no combrega amb aquestes idees és una persona absolutament proscrit, com jo i com molta gent de Societat Civil Catalana, etc. No? Això no és llibertat. Bueno, doncs aquell dia sí que va haver una explosió de llibertat, de dir, no, aquí estem, no estem sols, i a més ho volem dir. Això és el que jo, quan em referia al tema de la llibertat, és aquest, però és que a més això és evident, no? És evident que a Catalunya el que no combrega amb la situació i amb l'establishment que ells han muntat, el govern i els partits independentistes, aquesta persona és una persona menyspreada, és una persona insultada, és una persona espiada, és una persona maligna i, a més, fatxa. Per tant, a veure, aquesta és la situació, si això és llibertat, que algú vingui que m'ho digui, no?
I ara creu possible, m'ha dit que tornarien a estar, si torna a haver un desafiament independentista, doncs com va passar l'embat del 17, vostè a dia d'avui, ja per acabar, senyor Gomà, com veu la situació actual de la política catalana?
Bueno, la situació actual de la política catalana és, a veure, és, jo diria, nefasta, perquè ja no importa Catalunya, el que importa són les cadires, el que importa són els sous, el que importa són els diners. I a Catalunya no hi ha molt poca gent que reivindica la independència d'una manera com amb l'ànima, no amb la cartera, sinó amb l'ànima. I aquesta gent estan molt emprenyats perquè veuen que tota l'altra gent està vivint d'aquesta idea i està vivint d'aquesta enfermetat. I això és una llàstima, perquè Catalunya no tindria de tenir aquest problema. Els problemes de Catalunya són uns altres, no són aquests problemes. I, per una altra part, diu, nosaltres, he dit, ho tornaríem a fer. Sí, ells no ho tornaran a fer. Ells no ho tornaran a fer perquè saben el que els espera. Ho van fer, es van empenedir els 8 segons i van passar per un calvari de judici, van passar per 3 anys de presó, continuarien estant a la presó si no hi hagués un govern Sánchez a Madrid, i ningú d'ells, absolutament ningú, s'arriscaria a fer una altra cosa d'aquell tipus, perquè sap que el que li vindrà és el que va venir, el judici, la presó, etc. Per tant, ells no ho faran. Ells simplement s'atornillaran a les cadires, cuidaran molt bé que la seva cartera estigui plena i deixaran que els ideòlegs vagin fent coses. Però en realitat és així, la situació és aquesta. Per tant, quan dic nosaltres sortiríem, clar que sortiríem, però és que no caldrà que sortim, perquè no ho faran. Ja no faran mai més el que van fer.
Mariano Gomà, que va ser president fa 5 anys de Societat Civil Catalana, gràcies per recordar-nos aquest dia a l'informatiu migdia de Cadena COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia.
Molt bé, gràcies, perquè és important recordar el que va passar, perquè va haver un canvi de rumb amb tota la situació de la convivència a Catalunya.
I una de les derivades del procés són les conseqüències jurídiques i els judicis. Avui quedarà vist per sentència el judici contra l'antiga mesa independentista del Parlament, presidida per Roger Torrent. S'enfronten a una pena de fins a un any i 8 mesos d'inhabilitació per haver tramitat 2 resolucions l'any 2019 que desobeïen al Tribunal Constitucional. En la seva declaració davant del Tribunal, en Roger Torrent, actual conseller d'Empresa del govern de Pere Aragonès, ha defensat que el Parlament de Catalunya no es pot prohibir cap debat. Ha assegurat que els serveis jurídics no els van advertir que calia aturar les tramitacions i ha explicat quin és el rol de la mesa.
la mesa exerceix i ha d'exercir un rol de neutralitat política pel que fa a les iniciatives polítiques que corresponen en tot cas al govern, als grups parlamentaris o a la ciutadania. Per això no s'entrava mai, no s'ha d'entrar mai en el contingut. L'únic control que es fa i es feia és merament dels requisits formals.
En les seves conclusions finals, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha acusat els membres de l'anterior mesa del Parlament d'actuar com si fossin una espècie de casta per sobre de la resta i ha criticat a que s'emparin en la presumpta inviolabilitat parlamentària quan volin fer-ho en la impunitat. Actualitat de serveis. Mirem cap al cel, les previsions per aquesta tarda i pel cap de setmana. Saïd Esbassi, bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Catalunya esperem intervals ennuvolats tendint a cel ennuvolat o cobert amb xàfecs i tempestes localment fortes i acumulacions que poden superar els 20 o 30 litres per metre quadrat en només una hora. Temperatures en general en descens, arribant fins als 26 de màxima a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Lleida i Tarragona. A més, vent de l'est i el nord-est. Demà dissabte esperem cel ennuvolat amb xàfecs i tempestes ocasionals que poden ser localment fortes, especialment al principi de la jornada al litoral i ja a la tarda a l'interior. Temperatures màximes en descens a Lleida i també a Girona, arribant fins als 24 graus de màxima a Barcelona i Girona, 23 a Tarragona i 20 graus a Lleida. A més, al litoral, vent moderat de component nord i est i a l'interior, fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I busquem tot seguit com s'està circulant per Catalunya. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Passem parlant de la C-60 a la zona de la Roca del Vallès, passat el túnel de Perpès, hi ha hagut un accident. Encara hi ha un carril tallat en sentit sud, en sentit Mataró, i aturades d'uns 3 quilòmetres en aquesta zona de la Roca del Vallès. Això, com us dèiem, a la C-60, aquest tram d'aturades d'uns 3 quilòmetres a la Roca, sentit Mataró, és a causa d'un accident. Per volum de trànsit, la C-17, amb aturades intermitents d'un parell de quilòmetres a Parets del Vallès, sobretot en sentit sud, en sentit Barcelona. També hi ha aturades a l'AP7, trams de retencions entre Sant Cugat, Cerdanyola, Barberà, en sentit nord, i a la zona de Barberà també en direcció sud. Força volum de trànsit en general en aquesta zona del Vallès a l'autopista AP7. Aturades més puntuals a la Pobla Nord, B20, un quilòmetre des del túnel de Santa Coloma fins a les amb les rondes. Bàsicament per les rondes van carregades. Bé, cert, la ronda de dalt sobretot en sentit Besòs, però la ronda litoral va força plena en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els universitaris que integren la entitat S'ha Acabat, que agrupa estudiants constitucionalistes, lamenten que els atacs i agressions que han de suportar per part d'independentistes quan organitzen un acte a l'autònoma sempre quedi amb total impunitat i que no hi hagi cap tipus de reacció judicial. Contraposen aquest mirar cap a un altre costat de la justícia i la fiscalia amb la rapidesa amb la qual ha decidit actuar la Fiscalia General de l'Estat contra els joves d'un col·legi major de Madrid que van insultar greument i a crits a unes noies d'un altre col·legi major, que per cert han tret importància als fets. Els joves de S'ha Acabat critiquen en declaracions a COPE Catalunya que quan se'ls assetge a l'autònoma ningú mou un dit per actuar judicialment, Mar Puerto.
Sí, Alberto García de l'associació S'ha Acabat denuncia que la fiscalia en el cas d'ells no hagi actuat en cap dels incidents que han hagut de patir per part de grups de joves independentistes quan destrossaven les carpes que tenien muntades tant a la UAB com a la Universitat Pompeu Fabra amb crits de fora fascistes pel simple fet de defensar el constitucionalisme i de que la llengua no hauria de ser un motiu de confrontació. Des de l'organització ara es pregunten per què no es va donar l'ordre d'actuar en el seu moment i es va deixar passar aquest fet quan, segons ells, es van vulnerar els drets i llibertats fonamentals de tots els que estaven allà presents.
Los intereses y las estrategias políticas están por encima de la ley y la igualdad de derechos entre los ciudadanos. Cuando nosotros desde S'ha Acabat nos han increpado en numerosas carpas, cuando no nos han dejado defender nuestros derechos, pues la Fiscalía no ha actuado. Arrojamos serias dudas sobre si la aplicación de los derechos fundamentales y la igualdad ante la ley realmente es efectiva cuando se tratan de este tipo de casos, ¿no?
Tot plegat un fet que, a diferència d'aquest altre, sí que està passant amb el Col·legi Major Elías Aguja de Madrid, en el qual la Fiscalia ja està investigant els crits i insults masclistes com a delictes d'odi cap a les joves estudiants del Col·legi Santa Mònica.
Gràcies, Mar. Parlem ara de Barcelona Ciutat perquè entra en vigor l'ordenança municipal amb la qual comença a funcionar ja el límit horari de les ordenances de les terrasses. A partir de les 11 de la nit, a diverses zones de la ciutat de Barcelona, la terrassa haurà d'estar tancada de diumenge a dijous. Divendres i dissabte s'allarga l'hora de Terrassa fins a les 12 de la nit. Ha començat pel barri de Gràcia i pròximament la normativa s'estendrà, ja aprovada, cap al carrer Enric Granados, a l'Eixample, el Bor i altres punts de Ciutat Vella. L'Ajuntament de Barcelona alega que és lluitar contra el soroll. Guillem Acampàs ha recollit opinions de veïns de les zones, clients i també propietaris de locals que es queixen d'aquesta limitació horària. Què és el que t'han dit, Guillem?
Els veïns i propietaris de les zones afectades per la nova normativa es mostren indignats amb l'Ajuntament de Barcelona i consideren que els ha traït, ja que l'any 2018 van pactar que no es modificarien els horaris de les terrasses. Des d'ahir a la nit, als punts esmentats, els locals es veuen obligats a tancar exteriors a les 11 de la nit de diumenge a dijous i a les 12 els divendres, dissabtes i vigílies de festius. Escoltem el que n'opinen propietaris i veïns.
Cada vez nos ponen más limitaciones, antes era el aforo, las horas de vuelta a casa, ahora la hora de volverse a una terraza.
Y ahora todo son prohibiciones, todo es complicado, esto es un declive de la ciudad tremendo.
El motiu de la reducció d'horari ha estat, segons l'Ajuntament, que el soroll als carrers excedia el màxim permès a certes hores de la nit i es va detectar a través d'uns sonòmetres situats a diferents punts de la ciutat. Alguns veïns dels llocs afectats consideren que en cap cas hi ha un soroll excessiu ni provocat exclusivament per les terrasses i no creuen que reduir-ne l'horari sigui la solució.
Bueno, yo creo que es algo normal. En una ciudad vive gente, no estamos en el campo, por lo tanto siempre hay ruido, ¿no? Ya no solo de gente hablando en las terrazas, sino también pues de las motos, los coches.
Hostia, me cierran la terraza a las 11, bueno, pues paso el tiempo en la calle, moverlo esto a los vecinos, al día siguiente la gente trabaja.
Els veïns afirmen que s'ha de normalitzar el soroll, ja que existeix en totes les grans ciutats. Tanmateix, el Gremi de Restauració de Barcelona posa en dubte que les sonometries compleixin els requisits metodològics de l'ordenança municipal.
Dèiem a l'inici d'aquest informatiu que un ciberatac està afectant els equips informàtics i, per tant, també a tots els informes mèdics a 13 hospitals i ambulatoris de Catalunya. Doncs bé, també volem explicar que alguns dels 5 ciberfraus, que encara són desconeguts per la majoria de ciutadans i que van des del bistum invers fins a l'estafa de la cosina de WhatsApp, hores d'ara, doncs, s'han de tenir molt de compte. I és que els ciberdelinqüents milloren gairebé cada setmana les seves estratègies per enganyar més gent i ser més efectius amb la selecció dels seus objectius, tal com ens explica el Guillem Borràs.
Els delictes informàtics van augmentar un 6,1% l'últim any i fins al 87,4% corresponen a fraus informàtics que, segons l'últim informe sobre criminalitat a Espanya, converteixen en víctima potencial a gairebé tota la població. En parla així Jordi Serra, professor d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya.
Estem cada vegada més informatitzats, no? El món s'està informatitzant ben, si juntem la pandèmia, si juntem el teletreball i tot, doncs cada vegada estem més a casa i interactuen molt més amb el món virtual que no pas amb el món real.
Les pròpies plataformes treballen en solucions per bloquejar directament aquest tipus de contactes que cada vegada afecten a més persones.
Al final és un tema de rendiment, és a dir, els ciberdelinqüents el que volen és doncs, fer una campanya, extorsionar la gent o bueno, recaudar diners a la mínim esforç. No? Llavors, a totes aquestes xarxes ja els hi fan com d'altaveu, és a dir, que envien pues, a TikTok o envien a WhatsApp, o sigui, tot el que és la plataforma ja la tenen feta, és a dir, els hi surt gratis.
La coneguda com a prima del WhatsApp és una de les estafes que ha acollit més víctimes aquest estiu. La tècnica consistia en un missatge afectuós i pròxim d'una suposada cosina o familiar llunyà que demanava diners o informació privada a la víctima.
El diàleg és la clau en la convivència humana i el diàleg suprem és el que s'estableix entre una víctima i els seus potencials agressors, quan una acció delictiva provoca dany físic i psíquic. I patir abusos sexuals en edat infantil és terrible. Per això eleva a categoria superlativa la iniciativa de l'entitat Àngel Blau d'impulsar trobades de diàleg entre víctimes i pederastes. Àngel Blau, ONG dedicada a abusos sexuals infantils, va néixer a França fa 20 anys i ha arribat a Catalunya des de fa 3 anys. Des del desembre del 2019, Àngel Blau ha rebut més de 530 trucades de gent que els hi ha demanat ajuda. Compte! El 45% d'aquestes trucades les han fet pedòfils i pederastes, que cerquen suport i demanen orientació per no delinquir i també demanen eines per reprimir-se. El 85% de les víctimes de violència infantil sexual són atacades pel seu propi entorn familiar. És el cas d'aquesta víctima que vol mantenir el seu anonimat a públic i que, participant d'aquest programa de diàleg, reconeix a COPE Catalunya i Andorra l'ajuda de la paraula.
A mi personalment m'ha anat molt bé, bàsicament perquè la meva víctima era una persona de la família. Quan és de la família i és propera, te l'estimes i entres en una dicotomia que et fa patir moltíssim, de dir, ostres, com pot ser que la persona que m'hauria d'estar protegint m'estigui fent el mal, m'estigui fent fer silenciar tot el que m'està fent, no?
Perquè ja tenia un obstacle previ. Ella era la culpable de tot.
Em va alliberar moltíssim de la culpa. I aquestes paraules són les que a mi em van fer entendre que la culpa no era meva, que el que em va passar no era responsabilitat meva. Per tant, a l'hora de treballar-ho, ho vaig poder treballar des d'un altre lloc on hi havia menys ràbia i patiment contra mi.
Parlar amb un pederasta, cara a cara, per demanar un per què, potser d'impossible resposta. Ella alaba el diàleg amb un exemple.
Imagina't que t'atropella algú, val? I que el que t'atropella se'n dona la fuga. Imagina que el mateix cas, que t'atropellen, però el que t'atropella no es dona la fuga. Dona la cara, et vol ajudar i t'està al teu costat al 100%. El trauma físic que reps davant de l'atropellament és exactament el mateix, però el vius d'una altra manera. Què passa? Moltes vegades les víctimes no rebem el perdó, o sigui, no ens demana perdó el que ens ha victimitzat.
I després d'escoltar una víctima d'abusos sexuals infantils i d'aquesta ajuda amb la entitat Àngel Blau, saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra al psicòleg i col·laborador de l'entitat Àngel Blau, Joaquim Almeda. Psicòleg, benvingut i bon migdia.
Moltes gràcies.
La iniciativa d'establir aquesta ajuda de diàleg, un diàleg doncs suprem i superlatiu davant del que ha significat per una víctima ser víctima d'abusos sexuals infantils, quina és per un psicòleg i per vostè els beneficis que pot adquirir?
Doncs el primer benefici seria el trencar el silenci, no? Ens trobem que aquestes persones per molts anys han hagut de passar per aquesta etapa dolorosa amb solitud i culpabilitat, no? Doncs el poder de la paraula, llavors entenem que pot ser sanador, per una banda perquè trenquem aquest silenci, per l'altra perquè podem ajudar a que identifiquin i comprenguin el que ha passat. I això en si mateix, doncs, alleugera. La persona que ho comentava anteriorment, es genera aquesta dicotomia que es mou entre l'amor que es té per aquesta persona o l'estimació i l'odi que li genera aquest mal que ha patit. De fet, el 85% dels abusos es cometen en entorns de confiança, com bé comentava vostè, persones doncs, de la família, d'institucions, d'escola, etc.
Bé, estem parlant de trencar el silenci. S'està trencant ja amb els mitjans de comunicació i també amb les investigacions judicials. Però sentar-te ja amb un potencial agressor, que no ha estat teu, però ha estat d'altres persones, ja és un pas més, no? És el pas ja definitiu?
És un pas més. Com bé diu, és un espai diferent. No és un espai per tothom. És un espai que està a banda d'una teràpia individual, a banda d'un grup de teràpia, i és per persones que volen mirar de treballar d'una altra manera el que els hi ha passat. Les víctimes, quan escolten els testimonis i se senten davant d'homes que accepten que tenen atracció per menors, entenen que la responsabilitat única de cometre aquests abusos que han patit és d'ells i no d'elles. I llavors la culpa que en moltes ocasions senten pot diluir-se.
Vostè és col·laborador de l'entitat Àngel Blau, que fa 20 anys que està funcionant aquesta ONG a França, 3 a Catalunya, va tenir la interrupció de la pandèmia, i d'aquestes trucades el 45% són de persones pedòfiles. Vostè quan parla amb el que ha estat un agressor, què li estan explicant també a aquestes persones?
Aquest 45% de persones és de persones que senten atracció, bé hagin passat a l'acte o no. Per diferenciar i deixar clara la distinció, un pedòfil sent l'atracció i un pederasta és qui passa l'acte. Busquen ajuda quan se n'adonen que el malestar és immens, quan no poden més i a vegades quan és massa tard. no? Per mala sort, diem que la feina a la societat encara no està del tot feta com per que trobin l'espai abans de poder cometre doncs, l'acte. Per sort, d'altra banda, sí que hi ha moltes persones que ens contacten dintre d'aquest 45% que senten aquesta atracció i estan compromeses al 100% amb no perpetrar i no passar mai a l'acte i no fer mal a cap menor.
I per finalitzar, psicòleg Joaquim Almeda, vostè ha parlat de que hi ha persones que poden establir aquesta ajuda de diàleg, altres encara no. Quina seria la seva recomanació per a persones que han patit abusos sexuals que considere que ja estan preparades per fer aquesta ajuda i que es poden adreçar doncs, a l'entitat Àngel Blau, i quines encara considere que no estan preparades per establir doncs, aquesta línia d'ajut?
Per les persones que consideren... Bueno, de fet, per ambdós casos, recomanaria que hi hagués... Recomanem que hi hagi aquest suport psicològic individual i que sigui una valoració professional. La idea és que, abans d'aquest treball en el grup de paraules, hi hagi certa feina concreta feta i que després pugui haver-hi un recolliment especialitzat professional.
Joaquim Almeda, psicòleg i col·laborador d'Àngel Blau, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bon migdia.
Gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I tu, què penses?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso. Es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos a 7,90 euros el kilo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I amb 2 hores i 10 minuts acaba la consulta per als 6.400 militants de Junts per Catalunya que han de decidir si continuen amb el govern de coalició a la Generalitat o bé trenquen. Hores d'ara, segons informe, la formació política, el 73% dels seus militants han participat en aquesta consulta, que, com dèiem, acabarà a les 5 de la tarda. Aquest alt nivell de participació fa que el resultat sigui hores d'ara incert. I el que sí que s'aventura és un trencament amb l'espai polític de Junts, especialment si guanya continuar dins del govern, el que provocaria una desautorització pública a pesos pesats com el fugit a Carles Puigdemont o de Laura Borràs, que s'han posicionat públicament per al no i que, si perden dins de la militància, podrien tenir temptació d'abandonar Junts per Catalunya i adherir-se a una anomenada nova llista política que encarcelaria l'Assemblea Nacional Catalana. L'executiva de Junts se reunirà posteriorment una vegada conegui ja els resultats i haurà de decidir aquesta tarda donar a conèixer aquests resultats, si continuen amb el govern i de quina manera, després d'aquesta fractura des de fa 2 setmanes, o bé abandonen el mateix. Sol hi ha aquests 2 escenaris. Continuïtat del govern, o bé Esquerra governarà en solitari amb els 33 diputats que va aconseguir per aquesta legislatura. Esquerra sempre ha afirmat que està preparada per governar en solitari. Canviant d'arguments, perquè després de 5 anys sense fer-se, el castell de Sant Ferran de Figueres acollirà demà a partir de les 12 una nova jura de bandera civil organitzada per la Inspecció General de l'Exèrcit a Catalunya. A més, tant avui com demà s'han organitzat un seguit d'actes i demostracions militars per fomentar el coneixement de les forces armades entre la població. L'èxit d'inscrits per assistir a aquestes activitats ha sorprès fins i tot als organitzadors, Yolanda Canales.
Sí, perquè, per exemple, ja no queden places per poder assistir al concert que anirà a càrrec de la Unitat de Música de la Inspecció General de l'Exèrcit, que es farà demà. Però, a banda del concert, l'acte central serà la jurada de bandera de personal civil aquest dissabte. Feia 5 anys que no se'n celebrava una a Girona. S'hi han apuntat 220 persones. També s'hi podran veure exposicions estàtiques i dinàmiques, tant de les Forces Armades com de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, amb materials i vehicles que utilitza el regiment Arapiles i també d'altres unitats. El vehicle estrella que es podrà veure serà el Pizarro. Així mateix s'ha pensat en els més petits i s'ha instal·lat una pista infantil d'obstacles. Però el més important, segons explicava a COPE, el coronel Salvador Medrano Juárez, cap del regiment Arapiles 62 i comandant militar de Girona, és que els visitants podran tenir contacte directe amb els professionals.
Pretendemos eso, ¿no? Acercar, que la gente pueda tener contacto directo con sus fuerzas armadas. Al fin y al cabo, nosotros estamos para servir. Uno de nuestros lemas es servir. Y lo que muchas veces es una actividad que no es muy conocido por el público en general. Y yo lo interesante de estas jornadas y de este momento creo que es la posibilidad de tener contacto directo con los profesionales.
I encara un altre incentiu, visitar el castell de Sant Ferran, una construcció enfocada a la defensa que és un dels més grans d'Europa i que, com diu el coronel Medrano, és poc conegut.
Y merece una visita porque asombra las dimensiones que tiene, es increíble las dimensiones que tiene, un perímetro de cerca de 4 kilómetros, 3 kilómetros y medio de perímetro, con construcciones defensivas únicas para su tiempo y lo más avanzado en su momento.
La jura de bandera estarà presidida pel cap de l'Estat Major de l'Exèrcit de Terra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes la garrafa de 5 litros de aceite La Masía suave o intenso a solo 3,99 € el litro. Hasta el 9 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
I amb 11 minuts arriba ja Esports Cope. Joan Ballori, bona tarda.
Hola, què tal, Sergi? Bona tarda.
Quins temes per aportar avui a l'audiència?
Doncs com és divendres, farem una mica la guia de la jornada del cap de setmana, sobretot a primera divisió, que el diumenge juga el Barça al Camp Nou davant del Celta. En la lluita pel liderat tenim Barça-Celta. De tots els lesionats que té Xavi, que com saps són molts, només recupera en principi per aquest partit a De Jong. La resta, Araujo, Koundé, Memphis, Bellerín, Christensen i Kessié continuaran de baixa. El Barça que vol mantenir el liderat, vol guanyar-li al Celta, però que té també la vista posada en la setmana que ve, que és importantíssima, amb el partit de Champions contra l'Inter de dimecres i també amb el clàssic del Santiago Bernabéu. Un Real Madrid que juga demà el seu partit a partir de les 9 de la nit al camp del Getafe. Hi ha una notícia d'aquest matí que és que Benzema serà baixa per aquest partit. No té lesió, però està fatigat. Ancelotti li dona descans. Per tant, el Real Madrid haurà de jugar aquest partit al camp del Getafe sense el porter, Courtois, que continua de baixa, i també sense el seu golejador, Benzema. Per la seva banda, l'Espanyol visitarà diumenge el Cádiz. Atenció a aquest partit també, que té 5 punts només l'Espanyol i 4 al Cádiz, que està en zona de descens. Per tant, partit també important. El Girona visita demà l'Atlètic de Madrid amb les baixes de David López, que no arriba per la cita, i de Samu Saiz. Tot això a primera divisió. A segona, diumenge a la nit, tenim Màlaga-Andorra. Ha començat molt bé l'Andorra la temporada. I al marge del futbol, un parell de coses més. Sergi, en bàsquet, el Barça debuta aquesta nit a l'Eurolliga, aquesta temporada. Rep el Palau Blaugrana a partir de 2:15 a l'Olympiacos. Bon partit. I en handbol, ahir a la Champions, Elverum 30, Barça 46. Rècord de gols del Barça a la Lliga de Campions. Va com un tret l'equip d'Antonio Carlos Ortega, que ha jugat 4 partits de Lligueta i els ha guanyat amb contundència els 4.
Doncs el recomano l'Estressing Esports Cope, perquè hi ha entreteniment, hi ha opinió, hi ha esports per tenir doncs un menú complet. Joan, una abraçada, fins ara.
Igualment, Sergi, gràcies.
I a les 7 de la tarda, com sempre, arriba la linterna en Montse Rodríguez, que ja està treballant amb intensitat per aportar-nos els diversos temes que vol tractar amb el seu espai. Montse, benvinguda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Sergi. Així és, i començarem avui parlant d'una bona notícia, perquè no hi ha cap pacient Covid a l'UCI de l'Hospital del Mar. Recordem que fa gairebé 1.000 dies que va començar la pandèmia. Potser això no és un punt final de la pandèmia, però sí és un punt i seguit, perquè això marca el final d'una situació molt intensa que, recordem, hem viscut en els darrers 2 anys i mig. Avui, des de l'Hospital del Mar, concretament, parlarem amb la cap de secció del Servei de Medicina Intensiva per parlar sobre aquesta bona notícia i també, Sergi, de la importància de vacunar-se perquè això vagi en bon camí. Després parlarem de com preparar-nos energèticament per la baixada de les temperatures, detectar els punts dèbils de casa per on entra el fred o fer servir un termostat sense fils. Diuen que són alguns dels remeis que pots provar per estalviar aquest hivern. I ho farem, parlarem amb el professor d'un màster i de gestió ambiental energètica, el senyor Moronta. I atenció, Sergi, perquè avui és el dia del treball decent. I el 63% de la gent creu que les condicions de feina decent no milloraran en els propers 5 anys, segons un estudi. I acabarem parlant d'una cosa, un aliment que t'agrada, les castanyes, Sergi, perquè sí, des d'ara i fins al mes de març, les parades de castanyes i de moniatos ens acompanyaran durant tot aquest tardor-hivern. Avui en parlarem de castanyes i ho farem amb una empresa que des de fa 4 anys és l'única que produeix i comercialitza castanyes a Catalunya. És Castanyes de Viladrau i ens ho explicarà el seu propietari. Així que amb aquest menú començarem avui a les 7 de la tarda la linterna Cope Catalunya i Andorra. Uns moniatos avui no va pas malament, eh?
Amb aquesta... No, ni les castanyes tampoc de Viladrau. I a més amb unes excel·lents notícies com és que no hi hagi cap pacient a Covid a l'Hospital del Mar després de 2 anys i mig. Ens encanta que la Montse Rodríguez ens aporti bones notícies a les 7 de la tarda. La linterna Catalunya, com sempre, doncs, amb la veu, l'opinió, l'experiència de Montse Rodríguez. Un plaer, Montse. Ens escoltem a les 7.
Gràcies, mestre. Un pato. Gràcies.
I ara arriba ja tot seguit a Línia Cope, a les 3 el resum informatiu i a les 3:05, com dèiem, Esports Cope amb Joan Batllori. Fins ara.